petó amb llengua, com en el cinema. Quan es tracta de piratejar la línia d'un telèfon, ningú ho fa amb més passió que Freddy Krueger. Sergi G17, hipermetrònic, l'hiperbreu que va sorgir de l'espai profund.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Encara tenim una mica de ressaca de la setmana intensa que hem passat cobrint la 7a edició del Festival de Cinema de Terror. Hem assistit a més d'una quinzena de projeccions, hem parlat amb directors, amb actors, amb organitzadors. Ens ho hem passat molt bé i avui ho notareu aquí, al programa d'aquesta setmana, que dediquem pràcticament en exclusiva a parlar i fer balanç d'aquest festival. I ho farem amb molts convidats aquí a l'estudi, des del director del certamen, David Garnacho, a membres de l'organització i els nostres tertulians convidats habituals. No us perdeu aquest Quimèric, on desgranarem les pel·lícules, els projectes i també propostes literàries vinculades amb aquest certamen. I ho fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Especial Quimèric.
Us ho dèiem en començar, hem viscut una setmana intensa amb aquesta 7a edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell i avui el Quimèric d'aquesta setmana us ho volem explicar tot amb detalls, amb protagonistes i per això és un dels Quimèrics que hem portat més gent aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. A la meva dreta, els espectadors, els oients no ho poden veure, però els presentaré per aquest ordre, els companys del programa, l'Alfons Mallol, el Marc Garau, bona nit.
Hola, com va?
I a la meva esquerra, membres de l'organització i també altres vincles que tenim, el Carlos Climent, que ja el coneixeu, que també està al programa.
Bona nit.
Està a l'organització i està a Cine Parador, juntament amb la Ingrid Abad, que tenim aquí al costat.
Bona nit.
I tenim el director del Festival de Cinema de Terror, el David Garnacho, també, per poder comentar una mica la jugada. David, benvingut al Quimèric.
Hola, bona nit.
Hem fet una 7a edició on més o menys el públic s'ha mantingut, les xifres oficials que s'han donat són aquest miler d'espectadors. Balanç positiu, David, primer de tot, abans de posar-nos a desgranar els detalls.
Sí, ha estat en general un balanç positiu. Potser el públic a la marató de dissabte no va acabar de respondre tant com ens esperàvem, però per la resta d'actes que vam tenir durant la setmana, molt bé la resposta i fins i tot en alguns casos hem superat.
Això és bo, és una bona notícia i també aquesta novetat que va funcionar molt bé, que és l'entrega de premis, els premis que s'han pogut donar. Ha tingut molta difusió a les xarxes, la gent estava contenta, sobretot els premiats, com no. Mm-hmm. I la pel·lícula que es va endur als premis, la més premiada va ser Maniac Tales, premi a millor pel·lícula del públic i escollida també per Logos d'Oro. Vam poder parlar d'aquesta pel·lícula quan va rebre també el premi del públic i de la crítica del Sant Cugat Fantàstic. Què destaqueu vosaltres que l'heu vista? Nosaltres ja vam parlar-ne en el seu moment, aquestes 5 històries entrellaçades, estils diferents. Això és el que suposem que deu valorar també el públic, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè és una pel·lícula diferent, no? Com deies tu, són 5 històries diferents que al final tenen un eix, per dir-ho d'alguna manera, però no puc dir molt més perquè llavors és spoiler total.
Que ho expliqui el Javi Gutiérrez dels Blogos d'Euro.
Són històries que sembla que separades, després te les uneix, hi ha un fil conductor, el que és la narrativa és molt original, la veritat. I les històries per separat, cadascuna és curta, és un final, un clímax, i al final tot és junta i està molt ben encaixat tota la història i, no sé, ens ha sorprès, la veritat.
Caldria preguntar al públic, no?, a veure què és el que han valorat ells, però bé, almenys sembla que tenim unes pistes de per què triomfa tant Maniac Tales. Està de gira, la veurem en més festivals. Em sembla que van dir a l'octubre que s'estrenava a les sales.
Intentaran a l'octubre estrenar,
sí,
encara estan en converses, però sembla ser que pot ser bastant probable octubre-novembre s'estreni.
Vam tenir aquí el Quique Mesa al festival, va marxar abans de l'entrega de premis, per tant, no vam poder veure la seva cara d'il·lusió, però bé, sempre és ben rebut un premi. També a Blogos d'Oro va escollir com a millor curt Alicia, que, ostres, a mi em va sorprendre molt gratament, No anava sense cap expectativa, perquè no sabia de què anava. I molt bé, us atreviu a explicar l'argument?
És que és spoiler.
O sigui, clar, un curt explicar...
El típic curt amb gir final
bastant... I amb
missatge. Amb missatge social, al darrere. Sí, no m'he passat, no?
Sí, passa una cosa i és altra.
També el públic va escollir Caronte, que en vam parlar aquí quan vam anar al Granollers, fantàstic. Un curt amb uns efectes especials espectaculars, boníssims, i suposo que també és el que ha valorat molt el públic. Es va premiar Linaje i també The Bet. Aquesta altra també podríem dir que tenia un missatge així amagat, una moraleja pel final. També va sorprendre, almenys parlo per mi.
A mi sí,
molt original.
De fet, l'apuesta, no el llit.
No, no, l'apuesta.
El llit és per un altre tipus de festival.
I he sentit el nombre. Sí.
Punt de partida, una persona que es desperta cada dia amb el cos i la vida d'una altra persona.
Ja està, hi podem leer.
Ja està, aquí podem dir. Sí. I que...
Pot arribar a ser molt cabron, amb això.
Sí, i hi ha un cameo, un cameo del Santiago Segura que m'encanta.
Sí. És el millor del curs.
Sí. És un guinyó molt, molt ben buscat. Vam poder parlar amb la seva directora, la Maricelo Pajares.
Sorprendida, muy sorprendida, no me lo esperaba. La verdad que había una competencia de cortos increíbles y maravillosos. Y es un honor. Es cierto que los premios que se ha llevado hasta ahora de BET han sido todos los 8, este es el número 8, todos son premios del público. Con lo cual creo que es lo más bonito que te puede pasar es que te lleves el premio de la audiencia, que veas que el público le gusta, que le ha llegado la historia. Y bueno, pues es una historia que busca mucho empatizar con la gente. De BET y bueno, pues ver que el equipo les ha llegado, porque el corto no es mío, el corto es de todo un equipo que ha hecho un esfuerzo maravilloso y estamos pues muy contentos y bueno, pues sorprendidos.
Comentabas que el público le sorprende la historia, es una historia que te pilla un poco de nuevo, ¿no? Explica, empieza de una manera y el final es otro y que te deja muy impactado. No sé cuál era el objetivo, si cuando empezasteis a diseñar o a rodar el montaje fue así o fue ganando fuerza también.
No, yo la verdad que cuando escribo tengo muy clara cómo quiero que sea la historia y soy un poco... Me gusta que las cosas estén planificadas desde el minuto cero, o sea, no desde el minuto uno, desde el cero. Y me gusta hacer storyboards, me gusta trabajar con el equipo, que todo el mundo sepa dónde vamos y de dónde venimos. Y The Bet estaba planificado para que, sí, tuviera giros, pienses que estás viendo algo, es un piloto de una saga que queremos hacer, que es... tipo de Twilight Zone, la hora de Alfred Hitchcock, en el que es una antología de diferentes episodios que tienen en común la ciencia ficción, pero que al final nos daremos cuenta de que todos tienen que ver, ¿no? Y todos están entrelazados, tipo Babel o tipo Crash. Y bueno, pues sí, el giro final, también soy muy de giros finales. Sí, buscaba también un poco no demonizar, no podemos hacer mucho spoiler, pero sabes lo que tú que has visto The Bet y sabes quién es el personaje principal, pues queríamos un poco quitar esta tendencia que tenemos a demonificar este tipo de personajes que son seres humanos y que tienen una historia, un porqué, y que sí, como en el cortometraje sucediera que tuvieran una oportunidad de hacer las cosas diferentes, como las hubieran hecho.
Muchos comentarios que se oyen entre la gente del público después de ver un corto como el tuyo es muy bueno para ser español, ¿no? Bueno. Y hay el guiño ese de Santiago Segura diciendo, tengo acento europeo, qué mola. Supongo también reivindicar que se puede hacer buen cine aquí, ¿no?
Una de las cosas que a mí me han hecho especial ilusión en este festival es que cuando yo me senté entre el público, había gente que no sabía que estaba sentada ahí. Entonces, cuando finalizó la proyección de The Bet, pude oír un grupo de gente que tenía a mi derecha y de atrás que dijeron, joder, qué bueno, qué bien. Y esto es como, ostras, ese es el mejor premio que me llevo del festival. Más que el haber ganado, que es un honor, como te digo, pero el mejor premio es eso, que la gente le haya gustado, ¿no? Y que veas que les impacte la historia, ¿no? Que es lo que buscamos un poquito, es despertar. Es como, ok, despierta, son seres humanos, demonificamos estos personajes, pero entiéndoles, tienen una historia y tienen un de dónde vienen y creo que las cosas podrían hacerse de una forma diferente si no les toxificamos con información errónea, con sociedad, con todo lo que hablaba Santiago, ¿no? En el corto. Y el guiño de Santiago, es un corto español que para mí es un orgullo que digan eso cuando dicen, joder, que se hace buen cine en España. Joder, no tenemos presupuesto, con lo cual tenemos un misery class y lo que hay es un gran esfuerzo de un equipo detrás. Tenemos muchas deficiencias que se ven también en el cortometraje, ¿no? Pero sí, eso es un gustazo que lo digan, ¿no? Y además dirigido por una mujer y bueno, y prota negro. Tenemos muchas cosas que dices, coño, vamos humano y les gusta, ¿no? Entonces, estos prejuicios que dicen que tenemos aquí, mentira, no lo sabes.
Mujeres lesbianas también, ¿no?
Sí, bueno, me ha gustado. Yo soy de mucha diversidad cuando ruedo. Me gusta tener gente de todos los colores, de todos los sabores y de todas las tendencias y bueno, pues me gusta también, me gusta un poco plasmar lo que vemos en nuestra sociedad y que a veces tenemos unos estereotipos que siempre es, o sea, el galán con la mujer, el tal, todos blancos o todos hispánicos. No, tenemos una sociedad en la que vas en el metro y te encuentras un chino, te encuentras un afroamericano, una pareja gay, una pareja heterosexual, un bisexual. Para mí es algo normal y así está tratado.
¿Cuándo vamos a ver el siguiente corto de esta antología que comentabas?
En cuanto tengamos presupuesto. No, quiero hacerlo ayer.
Es como el gobierno esto ya, ¿eh?
Sí, es complicado encontrar financiación para hacer un cortometraje porque yo soy de las que piensa que se debe pagar, aunque sea un cortometraje. Y está muy bien hacerlo entre colegas y que todos aportemos nuestro granito de arena, ¿sabes? Pero también es cierto que tienes que respetar el trabajo de los compañeros y aunque sea poco, por respeto, pagarles por su trabajo, ¿no? Entonces tienes que conseguirte un productor, tienes que conseguir que eso sea así, porque yo tengo muchos amigos farmacéuticos y no les digo que quiero aspirinas gratis, coño. Entonces, llevarnos esto al cine, tenemos que acostumbrarnos de que sí, somos todos amigos, estamos en esto porque tenemos pasión por lo que hacemos, pero no se debe abusar de esa pasión y debemos respetar a los compañeros y yo en DBET pagué a todo el mundo. Me costó la vida encontrar un productor, ¿no? Que no tenía nada que ver con el cine, lo arrastramos y tal, ¿no? Para que entrara. Y no pudimos pagar grandes sueldos, pero bueno, y estuvimos unos buenos días ahí en Valencia rodando, que es donde pudimos conseguir el metro, que también nos engañaron, pues nos dijeron que nos iban a dar un metro cerrado, luego era un metro abierto. Claro, tenía un negro casi 2 metros diciendo que iba a petar el metro y un tío con una pistola. Y estábamos todos sufriendo y diciendo, lo van a matar, aquí hay héroes, aquí lo matan. Esto no es Los Ángeles, macho, aquí le pegan un bolsazo, me lo matan al actor. Y entonces, claro, era complicado. Y esa escena que tenemos un 360, que está hecha sin multicam, está hecha ralentizando la velocidad de la cámara al 70% y con un steady corriendo, teníamos 90 segundos reales para tener ese plano y yo estaba rezando todo lo que sabía, no rezo nunca y, o sea, y estaba rezando, no soy creyente, en ese momento lo eres, da igual, o sea, y cuando me dijeron lo tenemos, digo, ostras, es muy emocionante, ¿no?
I també vam poder veure altres curts, com per exemple el del festival Bafomet. Xavi Miralles ens va voler fer un curtmetratge pel festival, li van demanar un anunci, un tràiler, i es va acabar liant la manta al cap i va fer un curtmetratge de 6-7 minuts? 7 minutets.
Pues hace corto.
No et pots confiar amb els artistes, eh? Els hi demanes alguna cosa i et fan allà...
El que vindria a ser informalment es va flipar.
Sí,
exacte.
I però el resultat, la veritat, que tot i fer-se esperar, perquè el divendres encara estàvem allà esperant el curtmetratge, encara no l'havíem ni vist, però a mi personalment em va agradar.
A mi em va encantar, la veritat.
Jugava tot amb la temàtica del festival, de la bèstia, del diable.
Que podem veure la cabeza de... En el festival la podemos ver.
Sí,
de decoració.
Sí. Molta gent es va fer fotos al costat i molta gent demanava poder-se-la posar.
Però clar, sí, sí, el cap del dimoni, fem una foto.
Exacte, però... vam dir, a veure...
A saber quan acabarà el camp, no?
Si no té la sang dintre, no té
gràcia.
Vam poder parlar amb el Xavi, que ens va poder explicar una mica com s'havia deixat seduir per aquesta temàtica d'aquest any.
La Semilla del Diablo és una de les meves pel·lis de terror preferides, llavors la veritat és que era guai poder fer com una mena d'homenatge, però ja que havíem de fer una cosa que estava molt acotada, no?, perquè ens havien dit quina temàtica tenia aquest any el festival i sobretot quins elements hi havien d'aparèixer, doncs dintre d'això vaig voler com aportar una mica més, no?, i ja que ho fèiem, doncs no fer un curt que només fos sobre un homenatge a La Semilla del Diablo, sinó que jo vaig pensar, si es fes avui dia La Semilla del Diablo, quin tema tractaria, no?, o quines temàtiques socials podria tenir. I llavors, en aquest tipus de pel·lícules sempre hem vist la dona dèbil que és seduïda per un home que la deixa embarassada i és el diable, no? I jo vaig voler dir, doncs ara farem una mare soltera, que ella ha tingut el seu nen com ha volgut, però que hi ha una secta repressora quasi religiosa que li vol prendre tots aquests drets que ella ha adquirit. Llavors, bueno, la temàtica de la dona justament aquest any és una cosa que està molt, molt al dia i em va semblar interessant poder-ho barrejar.
I tenint en compte que el festival s'està fent en la setmana del Dia de la Dona, de la vaga feminista, suposo que encara t'ha anat millor, no?, la temàtica.
És que ho vaig pensar ahir, de fet, deia, mare meva, demà es projecta el curt, no?, i justament estarà en boca de tothom, i clar, de fet, hi ha passatges del curtmetratge que són molt evidents, no?, que un dels personatges li qüestiona a ella que on vas, no?, pensant que tindràs tants drets, nosaltres te'ls prendrem. I al final jo volia, això, doncs, un grup repressor que està intentant sotmetre una dona i agenollar-la a moda de crítica, òbviament, però se'm va fer interessant poder-ho tractar en un curt de terror.
I a tot això, a l'haver fet el curt aquest any, ja són 3 anys seguits que es poden veure obres teves en aquest festival. Suposo que això també és un honor i un preparar el terreny per a aquestes altres projectes que tens a mitges ara mateix, no?
A mi em fa moltíssima il·lusió. O sigui, jo, abans d'haver tingut alguna pel·li meva o curs al Festival de Terror de Sabadell, jo era un espectador superfidel i m'encantava el festival. Llavors, a mesura d'anar projectant les meves coses, doncs que ara pugui fer l'espot d'aquest any, a mi em fa molta il·lusió, a l'equip també, a l'equip de Tòtem, i home, sí que és un honor, i a sobre, si podem fer un curt, no?, com haver fet el curt del festival, doncs encara més.
I Baphomet, el vam conèixer, el vam poder veure a la marató clàssica del divendres. M'agradaria parlar una mica de com va anar aquesta marató. Era una marató on es va poder projectar el que era un dels reclams del festival i el que li posava l'eix temàtic, que era el Dia de la Bèstia.
Mm-hmm. Efectivament. La manera com vam cridar la gent va ser amb el Dia de la Bèstia i la projecció a continuació d'Herederos de la Bèstia.
Que clar, hem de dir que va ser molt tard, Herederos de la Bèstia, eh?
Sí, es va sí. Retrasar una miqueta.
La gent que es va quedar, dius, olé tu, la teva supervivència.
Olé tu.
Home, el documental és superxulo, jo sóc un fan de la pel·lícula i a mi el documental em va agradar moltíssim.
Mm-hmm. De fet, que no el Marc digué que va sortir motivadíssim.
Sí, molt més, i també després de veure la pel·lícula, que per mi era una pel·li que m'ha fascinat sempre, i tal com va dir el David l'altre dia, amb el temps segueix igual de potent que la primera vegada que la vaig veure.
Mm-hmm. Ostres, això, tenint en compte que és una pel·li de l'any 95, és dir molt, perquè han passat moltes coses amb tants anys, han envellit les pel·lícules.
No, però ha envejecido bien.
Sí, però clar, el fet de tenir realment pocs efectes especials, pues, això fa que envelleixi molt bé.
Mm. Tu pensa que hi ha gent que encara parla de Matrix des del final dels 90.
Mm-hmm. Home, clar, però Matrix tenia un pressupost que no comparis.
Sí, però hi ha altres pel·lis que no es parla tan bé.
Bueno, vale.
No
entrarem a discutir.
I a més el Dia de la Bèstia és espanyola, con lo cual, per res.
De fet, vam poder parlar amb un dels directors de Herederos de la Bèstia, el David Pizarro, que ens explicava tota aquesta importància que va tenir el Dia de la Bèstia pel cinema espanyol.
Principalmente la idea del documental sale de nuestro trabajo anterior, que era Los perversos rostros de Víctor Israel, que la producimos en el año 2010. Que era un documental que trataba sobre la carrera del actor Víctor Israel, ¿no? Y que fuera un pequeño homenaje y tal, y que bueno, funcionó bastante bien en el tema sobre todo de festivales, ¿no? Entonces la productora quedó muy satisfecha con el resultado y nos propuso enseguida de volver a hacer un documental. Y a partir de ahí, bueno, un día nos sentamos y empezamos a barajar varias temáticas de hacer un documental, y la que más nos sedujo fue hacer un documental sobre los últimos 20 años del cine fantástico español, ¿no? El problema, bueno, empezamos un poco a barajar nombres, empecé a barajar películas y tal, contactos, y se nos hacía muy grande, sobre todo para sintetizarlo, lo que son en 90 minutos, 80 minutos, que es el formato de documental, ¿no?
Home, tampoc s'ha fet molt fantàstica aquí a Espanya, però déu-n'hi-do, ¿no?
En los últimos 20 años, sí. Precisamente es que es como el segundo boom, ¿no?, del cine fantástico. A raíz de, precisamente, del Día de la Bestia, empezaron directores como Jaume Balagueró, Paco Plaza, Nacho Cerdá, Bayona, etcétera, ¿no?, que han potenciado un poco el fantástico. Entonces, lo que pasa es que se nos escapaba un poco de las manos, sobre todo para el formato. O sea, nos veíamos más incluso como una serie de episodios de televisión. Que lo que pasa es que a la productora también se le iba de presupuesto. Y entonces, bueno, al mismo tiempo nos dimos cuenta que el inicio, el punto de iniciación de todo esto, era la película del Día de la Bestia, lo que un poco dio... potenció otra vez el cine fantástico después de unos años de ostracismo, ¿no? Pues a partir de ahí decidimos, pues eso, hacer el documental sobre la peli mítica de Alex y centrarlo ahí. Como también queríamos un poco reflejar la evolución del fantástico, por eso en el documental nuestro salen, llamo a Belocoros, han entrevistado a estos directores que hemos comentado, que han sido un poco los herederos del Día de la Bestia, ¿no? O sea, los que a partir de que Alex puso los pies sobre la mesa con esa película, que dijo, bueno, se puede hacer fantástico en este país, y aparte, no solo para un grupo reducido de freaks o de fans del fantástico, sino que además es comercial, funciona en taquilla y todo, se abren las puertas y ven otra serie de directores un poco más jóvenes, no, de otras generaciones, que eso es posible, y empiezan a hacer también fantástico. Por eso es la génesis del documental.
Aquestes persones que heu entrevistat, aquests directors, reconeixen obertament que el Dia de la Bestia va ser significativa per la seva obra?
Sí, tant que lo reconocen, ¿no? De Paco Plaza, por ejemplo, hay una frase que dice en el documental que, bueno, que es que Alex fue el director que fue abriendo la selva con un machete prácticamente para enseñar al resto de directores que lo que era como una quimera, ¿no?, que era como una propia utopía, ¿no?, que era como que lo único que podían hacer ese tipo de directores eran simples cortometrajes que se difundían en festivales fantásticos, pero con poco recorrido, sino que eso se podía plasmar en el largometraje. Ellos lo reconocen abiertamente, ¿no? Y claro, lógicamente es una película muy importante, pero no solo importante para el cine fantástico español, sino para el cine fantástico europeo y mundial. O sea, por ejemplo, César Strawberry, en el documental, habla de la importancia que tiene Alex de la Iglesia en el cine internacional, ¿no? Dice que, bueno, que en México es súper conocido. Es más, ahora nuestro documental, paralelamente a este festival, se está proyectando en México también, y con un ciclo de Alex de la Iglesia. Allí es súper conocido, ¿no? Está como mitificado. Y este es un problema un poco que tenemos en este país, que un poco que valoramos más directores de fuera que no los nuestros, ¿no? Que siempre están un poco ninguneados, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque igual que Alex este año, por ejemplo, el tema, bueno, ya es una cosa de muchos años atrás, ¿eh? El tema de los Goya nunca se le... Ya unos años que no se le premia, no se le reconoce esa importancia que tiene como director, ¿no?
Perquè tu com creus que seria el cinema fantàstic espanyol si no hagués existit el Dia de la Bestia?
Hombre, a ver, seguramente hubiera habido otra película que hubiera dado el pelotazo, ¿no? Seguramente nos hubiéramos tenido que esperar a Bayona con El Orfanato, o incluso a Llamo y Paco con Rec, ¿no? Hubiera habido otra película que hubiera dado el pelotazo y se hubieran abierto las puertas. Lo que pasa es que, claro, hubiera pasado más tiempo, ¿sabes? O sea, digamos que hubiéramos perdido una generación de directores, ¿no? Si Alex no hubiera sido el director, hubiera sido una vino de unos directores, Balagueró, Plaza, Amenábar, todos estos directores que se hubieran como perdido un poco en el camino, hubieran hecho otro tipo de películas, se hubieran ido al extranjero a trabajar simplemente. Seguramente sí que hubiera habido otra película, o sea, otro... Porque claro, siempre el cine fantástico es un género de tendencias, ¿no? O sea, suele funcionar, digamos, cuando la sociedad lo demanda por diversas circunstancias. Por ejemplo, en tiempos, una utopía, ¿no? Pero en tiempos de crisis, cuando hay una crisis económica, el fantástico resurge. Pero no solo en España, sino en el mundo. O sea, el fantástico de la Universal, por ejemplo, de los monstruos de la Universal clásico, funcionó en Estados Unidos porque hubo una crisis económica social. Entonces, a partir de ahí, la gente empieza a buscar otras nuevas vías, otro nuevo método de entretenimiento en la sociedad, y creo que se van un poco a este tipo de entretenimiento un poco más más de cinebis y cosas así, ¿no? Más alternativo.
Por porteu més o menys un any voltant Herederos de la Bestia per diferents festivals, a diferents punts d'Espanya, fins i tot fora d'Espanya, de les nostres fronteres. Què és el que us esteu trobant? Està sent un documental ben rebut per persones doncs, que ja eren fans del Dia de la Bèstia, o està servint també per donar a conèixer el Dia de la Bèstia a generacions que potser no l'han vist o que no l'han tingut el plaer de veure-la en pantalla gran?
Pues mira, hay de todo, ¿no? Sí que es cierto que, a ver, que es un documental un poco centrado en fans del cine fantástico, sobre todo fans del cine de Alex. Pero también nos hemos encontrado gente, por ejemplo, en Bilbao, me encontré un chico, ¿no?, que me dijo, bueno, he venido con unas amigas, dice, ninguna había visto la película, han visto el documental y ahora están deseando llegar a casa y me han dicho que les ponga la película, ¿no? Y bueno, eso también es de agradecer, ¿no? Porque dices, bueno, mira, al menos como sirve que para dos personas más o X personas más se interesen por la filmografía de Alex y vean la película y opinen a través del documental. Es evidente que somos conscientes. Curiosamente es una pregunta esta que me haces que los productores no la hicieron, tanto a Diego como a mí, no la hicieron en el momento que estábamos preparando el guión y todo esto, no lo hicieron. Dice, pero bueno, este documental, dice, ¿lo veis enfocado solo a fans del Día de la Bestia? Dice, porque el recorrido a lo mejor es un poco corto. Y nosotros dijimos, bueno, somos conscientes de que seguramente el mayor fan es este, pero sí que es cierto que nos hemos abierto y en todos los festivales normalmente la recepción es positiva, ¿no? O sea, a la gente normalmente le gusta, es un documental divertido, que es ameno, se pasa con bastante dinamismo y que, bueno, te puede enfocar un poco otro punto de vista de lo que es la película de Alex, ¿no?
I ara esteu treballant en algun altre projecte conjunt, el Diego i tu, sobre alguna reivindicació més del gènere fantàstic?
Bueno, en conjunto no. Él está ahora por su lado haciendo otro documental sobre Jack Taylor y yo estoy preparando un libro hace tiempo también sobre películas extrañas y un poco malditas del cine fantástico español, un poco desconocidas, y espero a ver si puedo terminarlo, presentarlo en Sitges de este año, si va bien la cosa, pues, pero terminarlo y que se presente.
¿Pots avançar alguna d'aquestes pel·lícules maldites que m'has deixat amb la intriga?
Uy, películas malditas, hay muchas, ¿eh? Mira, la última que estoy haciendo el artículo de ella es una película que se llama El Elegido, que es una película de los años 80 dirigida por Fernando Huertas, una película divertidísima con José Luis López Vázquez, y que es una película muy curiosa porque es una película que se adelanta conceptualmente a la película de Show de Truman, ¿no? Es una telerrealidad de una persona que no sabe que está participando en un reality show, ¿no? Y le empiezan a pasar cosas súper raras. Es una comedia en realidad muy disparatada con toques futuristas, ¿no? O sea, y por ejemplo esto es una, pero hay más, ¿no? Hay películas, Las Endemoniadas, otra es una coproducción hispano-italiana que es una película tipo un poco tipo estructura de giallo sin ser giallo. Díselo con Flores, que es una coproducción hispano-francesa muy muy extraña, muy enferma, que también tiene elementos que se adelantaron a Tras el Cristal, que es una película también muy conocida, ¿no? Que pues es un poco parecido a la misma historia, parece que Tras el Cristal se ha inspirado en esta película, ¿no? Ahí están unas cuantas que te he dicho, pero hay más, se comentan unas 150, una cosita así, más o menos.
I el divendres també vam poder veure el que era l'òpera prima de Denis Castro, Salvación. Parlant amb ella, al final arribàvem a la conclusió que és més un drama fantàstic, no?
Sí, potser sí. Un terror, poc.
Terror per la temàtica, que va de vampirs.
Exacte. Bueno, de vampir.
De vampir.
Uno.
De vampir.
Uno. Volulando por ahí.
Un dramón, realment, eh?
A mi em va agradar, eh?
Bona fotografia.
Sí.
Sí. Bones actuacions, també.
Que també té mèrit perquè eren molt joves els actors.
Sí.
Després
sí,
que ho comentarem. I una de les coses que em va cridar l'atenció, que això no ho sabia, és que és una història real, entre cometes. O sigui, Denis Castro, de petita, tenia un problema del cor i es va plantejar, ostres, tant de bo conegués un vampir que m'assegurés que em salvaré, no? Que tindria la vida assegurada.
Cada que com... el títol, no? Salvació, no?
Exacte.
És quasi un pacte amb el diable, això, eh?
No sabem si al final va venir el vampir i la va salvar. De moment està viva.
L'hi vau preguntar.
I està bé, vull dir.
I fixeu-vos que no envelleix.
No envelleix, vull dir que...
I té uns bons ullals, no?
Oh, ¿sí? Sí.
No sé. Solo hemos hecho de noche.
Ara que ho dius, només l'he vist en projeccions nocturnes, eh? El que sí que ella ens va comentar és que per ella el nom de la pel·lícula té molt simbolisme, que és perquè fer aquesta pel·lícula també va ser per ella.
Per mi va ser una salvació, així tal qual. Primer perquè va ser com un exorcisme fer aquesta pel·lícula, explicar tot això, i bueno, perquè tenia molta il·lusió en fer una òpera prima, no? I sí, la veritat és que bueno, a mi sempre m'ha agradat molt el gènere fantàstic i jo volia fer una pel·lícula de vampirs i m'agraden molt els vampirs des de sempre, des de petita, i pensant vaig pensar, i per què? Per què m'agraden tant? Doncs era per això, perquè eren sers immortals i jo tenia molta por a morir-me, i, bueno, i la tinc encara, però encara, bueno, ara ets més adult i es pensava d'una altra manera, però clar, en afrontar una situació tan difícil com estar malalt del cor i una operació, doncs pensava, ostres, ojalà vingués un vampir aquí em mossegués i em transformés i jo seria jove, eternament viuria, clar, no sé que et clavin una estaca, no? Però que és diferent, vull dir, que pots viure anys i anys en aquesta situació i per mi era com una cosa molt, un desig i a partir d'aquí doncs va sorgir la pel·lícula però evidentment com allò és un drama fantàstic que barreja drama amb la fantasia i amb aquest punt terrorífic que és el tema en si, no? Que és la mort.
Comentaves que sempre has sentit una fascinació pels vampirs i després vas fer Dràcula, la teva revisió de Dràcula, no sé si això també t'ha obert portes en el món del gènere fantàstic perquè després la tercera pel·lícula Maniac Tales és de gènere a gènere.
Sí, Maniac Tales ja és de zombis, no és de vampirs, però sí, Dràcula va ser, és que amb el Ricard, bueno, volíem anar, tot va començar com una broma, no? Perquè jo volia anar al castell de Dràcula, el de Bram Stoker, on es va inspirar per fer la novel·la, que està allà a Romania, al castell de Bram, i volia fer turisme allà, i vam dir, va, anem, i ja que anem, rodem una pel·li, va, i jo monto una productora, i això ho vam fer, pim-pam, en 4 dies, rotllo de guerrilla total, i vam fer un miniguió, i vam dir, però ara sortirà un vampir de veritat, sortirà Dràcula, i farem una pel·li de gènere ja més, bueno, va sortir al final un documentari, perquè és com una espècie de, bueno, és un fals documental, aprofitant que anàvem allà, van gravar tot el viatge i després passen moltes coses que no desvetjaré, però no, molta il·lusió amb aquesta pel·li, perquè és la primera de Vampir Films, és molt, 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 molt petitona, molt low cost, però és com una gamberrada, no? I, bueno, estem esperant ara estrenar-la aquest any, a veure, ara començarem tour per festivals i a veure què passa. I també és una paròdia a l'hora del cinema low cost, no? De com hem de sobreviure per fer aquestes pel·lis i tal. O sigui que la pel·li va més enllà del que és el vampirisme, no? Però bueno, espero que la pugueu veure aquest any en algun festival.
De fet, vam estar molt, molt, molt a punt de poder veure el Dràcula de Denis Castro al festival.
Sí, sí, se'ns ha escapat d'entre els dits.
No ha pogut ser, al final.
Es veu que està emparaulat amb un festival internacional que li demana la premiere.
Mm-hmm. Sí, però demana la premiere mundial i, bueno, tot i que ho va intentar vendre com un passe privat aquí a Sabadell,
no va colar. Bueno, qui sap si l'any que ve la podrem veure?
Bueno, o abans, qui sap, ja veurem.
Xana, a veure si ens deixa aquí un titular, el David,
sí,
eh?
Sí. Jo ara mateix m'he quedat...
El que jo no sabia tampoc, perquè sóc bastant dolenta amb els noms, és que el coprotagonista de Salvación també surt a Dràcula, de sí, Denis Castro, sí. El Ricard Balada, vam poder parlar amb ell.
És la primera oportunitat com a actor, perquè a les pel·lícules més comercials, quasi sempre són famosos, i tu com a actor novell, que acabes de començar, és molt difícil. I a mi Denis em va donar l'oportunitat, i l'interessant i curiós d'aquesta pel·lícula és que vaig entrar com a personatge secundari i amb un guió original, o sigui, inicial, l'actor que feia de vampira havia de tenir 40 anys, i vaig juntar els personatges. I jo vaig passar de secundari a coprotagonista, i va ser pues, la meva primera oportunitat d'estar al cine, de gran pantalla, i veure el meu somni complert.
O sigui que va ser com una sorpresa, no?
Sí, o sigui, mira, a més ens lo hicieron rollo chon, ens van enviar un correu a tots els actors, han habido cambios de guión, tal, hay alguien que pasa de secundaria a coprotagonista, y el afortunado es Ricardo Balada, y fue brrrr, y molt guai, molt guai. Sí, a més vam estrenar Sitges i va vindre tota la meva família, la colla del poble, de l'escola, de la universitat, la meitat de platea era Ricard, Ricard! I jo plorant com una magdalena tota l'estona.
Molt... Home, no n'hi ha per menys, no?
No, sí, exacte. No. Recordo com el dia més feliç de la meva vida. I quan estic en hores bajes, penso en ese dia i... ja em carrega.
I avui, tornar-lo a veure en pantalla gran, suposo que cada festival que el podeu veure és tot un honor, no?
Sí, totalment. És veure gent emocionada, plorant, i feia molt que no la veia, i avui... he plorat una miqueta, però és molt guai veure, m'acaba de parar una noia dient-me que passada, m'ha encantado, brutal, m'he estado tot el rato con vosotros, és que és molt guai, perquè comparteix una història personal i té tanta sensibilitat, és un regal poder veure-la amb gent diferent, veure com reacciona i és una meravella.
I just després d'aquesta vau empalmar amb Dràcula, no? Vull dir que va ser com una segona oportunitat enllaçada amb aquesta primera.
Exacte, sí, sí, sí. Ens vam anar amb la Loca la Denise, que ens hem fet superamics, a Romania, al castell original de Dràcula.
Cap de setmana guai, no?
Sí, 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 5-6 sí, dies a Plivern, a menys 23 graus. Una locura, però molt guai. Molt guai, sí, sí. La pel·lícula és anar a fer la pel·lícula a Romania. Així tot és el que pot adelantar, no?
I hem de dir que al Ricard Balada li ha sortit feina, eh? Després d'aquestes dues pel·lícules amb la Denise Castro, ara se'n va fer una obra de teatre a Madrid, que estava entusiasmat amb la idea.
Sí, sí, sí. Home, tu pensa, passa de microteatre i alguna obra de teatre així petita al cine, i del cine se'n va al Teatre Nacional de Madrid, pues, és un salt qualitatiu important.
Això demostra que a vegades, amb una sola oportunitat, ja pots fer el salt que molts intenten fer durant tota una vida i no els acaba de sortir. Tot això vam poder veure a la Marató Clàssica de dissabte, però un dels punts forts del festival, i és el que li va donar origen, és la Marató de dissabte, que vam fer a l'Imperial i que vam poder veure moltes pel·lícules, però jo vull començar per una que va portar molt que parlar. O almenys molt a parlar entre la gent que la van veure, que es tracta de Baskin. A veure, sé que no hem de fer spoilers i tot això, però algú ha entès alguna cosa?
Jo no. Jo tampoc. Res, zero.
És per culpa de la diferència cultural entre els països que...
No, és culpa del final, no s'entiende.
Bueno, no, perdona, no, ni al principi ni al final. No s'entén res, vull dir.
No, l'Alfons té raó, aviam, és una diferència cultural entre Turquia i Espanya que, esclar, és insalvable.
Ara, últimament ja no hi ha tanta diferència, amb la censura i tot això. Tot i
que és cultural, no política.
Tot i que el Canabrerol, amb aquest nom tan català, el Canabrerol no acaba d'integrar-se a Catalunya.
Sembla que facin calçotades,
allà. Sí, exacte.
Hi havia alguns que creien que el que sentirem a continuació és el que millor defineix.
Què diantres és eso?
Això corria pel WhatsApp de l'organització.
Sí.
Realment, a mi em va agradar la pel·lícula. Encara no l'he entès, però em va agradar.
O sigui, el Carlos i un altre company, el Toni, van tenir un moment de mirar-se.
Jo això ho digo, és que va acabar la pel·lícula. Entonces estaba mirado a mi izquierda, me giré a la izquierda y fueron dos, me rojo una cara de eso, de justamente de casi de ¿qué diablos es eso? ¿Qué diablos?
La definición del Tony dijo que era what the fuck. Aquesta,
vale.
La
no, dijo que era Baskin, una fumada profunda.
Vale.
Terror bizarro.
Però sí, independentment d'això, vull dir, està molt ben feta.
Bueno, i a més, aviam, és una pel·lícula eminentment festivalera.
Sí,
sí, sí, sí.
Havia d'estar al nostre festival. I aviam, jo crec que, com molt bé estem comentant aquí, va ser el punt d'inflexió en el festival. Veníem de veure dues pel·lícules nacionals, que estan molt bé, una d'elles ha guanyat els dos premis, però calia trencar una miqueta l'audiència. Baskin.
Molta gent... I ja va trencar.
Sí, de
nou. En tots els sentits, no? No, però abans de fer Baskin, parlant així els passadissos, gent que ha anat en assídua a Sitges, que et deia, ostres, és que Baskin és imprescindible, és que s'ha de veure... En parlem després, no? I realment, independentment que l'entenguis o no l'entenguis, és una bona pel·lícula, està ben feta, hi ha escenes que et remouen, no? Que fins i tot fastigoses,
sí,
o incòmodes.
Bueno, ja et fa parlar, no? Quan acaba, amb la qual ja deus
d'anar d'una
manera... No deja d'inferent esta pel·lícula.
Jo
ja la vi antes por internet opiniones y es... Vi que és la típica pel·lícula que la odias o la amas. No hay nadie que diga, pues me da igual, no es...
Com a Ghost Story.
Bueno, aquesta, bueno, corramos un tupido velo.
Jo no l'he vist, però pel que m'han dit és un punto y aparte,
no? No, a més Baskin també hi ha una part molt, molt important de demoníaca i diables i tot això, i esclar, a part que és una pel·lícula imprescindible per un festival, era imprescindible en aquesta edició del festival.
Mm-hmm. Jo també he de dir que estic buscant a veure si trobo la cançó que sona quan estan a la furgoneta, que em dona un bon rotllo brutal.
Allò és el millor de la pel·lícula.
Jo la vull per sortir així, saps? El dia que tingui el dia d'Epre em poso aquella cançó,
sí, sí.
I mentre no
i
acabem igual
moral,
que els protagonistes, tio. Cap
exacte.
Problema. També vam poder veure una altra pel·lícula que segur que també dona que parlar, que és The Raid. La pel·lícula de superacció del festival.
I espectadors... Oients, ho ha tornat a fer, la Karen. T'ha tornat a dormir.
Després de dormir-me amb Hardcore Henry l'any passat...
Jo també m'he dormit.
Gràcies, Ingrid, gràcies. Va. A veure, jo en defensa meva diré, o de la pel·lícula, diré que la pel·lícula com a coreografies, com dèieu fa dues setmanes que parlàvem de la pel·lícula, fèiem la prèvia, coreografies de patades, hòsties, i escenogràficament està molt ben treballada, però trobo que és una pel·lícula masculina, en el sentit de que sí, són hòsties patades sense un argument més enllà.
Un argument no hi ha.
Molt simple.
No, no surt ni una dona tota
sí,
la pel·lícula.
Sí, sí, una, sí, sí, sí,
la
dona, alguna.
Protagonista.
Ai, sí, no, la primera i, escena, 10 segons.
I altres.
I la, quan entren en el pis aquell que sí, hi ha una dona i tal.
Sí,
tal
que és l'ostatge.
Amb aquest ja està? No. Vols dir que és suficient? Els 10 segons de la dona embarassada?
Amb una pel·lícula com aquesta, sí. Per què? Perquè és Indonèsia. Penseu que és Indonèsia, aquesta pel·lícula. Allà a Indonèsia la dona, per desgràcia, encara no està massa ben considerada.
10 segons considerada.
Ens hem mirat tots, hem aixecat la cella, no? De,
no és la meva opinió, eh? És el que opinen allà.
Va agradar, però independentment sí, de que aquí les dones passessin bastant del tema, sí, és una pel·lícula que la gent li va agradar.
Va aixecar aplaudiments, crits d'entusiasme, expressions de dolor, perquè hi ha alguna... Sí,
hi ha una
en concret que tot el cinema va cridar... congraciant-se amb el personatge que se li acabava de trencar l'esquena.
Sí, és que les hòsties duelen.
Aquella és...
I hi ha moltes.
I hi ha la típica escena de matar un dels dolents que també tot el cine va aplaudir.
Sí,
home. És que n'hi ha pares a morir, tio.
És que m'ha duro que l'Alcoyano, tio.
No feu spoilers,
sisplau.
Hòstia, maten el dolent al final.
Oh, spoiler!
Però fa que fa matar-lo
i el maten a hòsties, tu.
No, se m'ha d'avorrimiento, creo
jo,
al final.
No hi ha pel·lícules així, no?
No. Un espectador del meu costat va dir es que tenia mucho nervio. I dic, sí, nervio tenia.
Yo creo que dejo matar porque estoy aburrido ya.
Sí, mátame ya.
Que era el Freezer o algo.
Es que és peor.
Quasi.
He volgut destacar aquestes dues pel·lícules, però també vam poder veure curtmetratges.
Disculpe. ¿Le importaría ayudarme a subir el cesto? Es solo un momento, vivo aquí mismo.
Aquest és el curt de Centrifugado, que també crec que està al mateix nivell que el d'Alicia, en el sentit de com planteja el curtmetratge, com dona un gir final i el missatge que dona al final també. No sé si coincidiu vosaltres els que l'heu pogut veure.
Sí,
totalment.
I a més, aquest curt es va escollir ja abans de que es presentés fins i tot al Festival de Molins de Rei, perquè va ser veure'l i dir aquest curt el vull al festival. O sigui, és un curt que no és terror 100%, igual que el tema d'Alicia, no és un terror 100%, però és una situació que qui ho viu realment és molt terrorífic.
De fet, el plantejament és totalment terrorífic. No direm més coses perquè no volem espatllar-ho a l'audiència, però és el primer curt que ha fet la Mireia Noguera, una noia d'aquí de Manresa, ben joveneta també, i vam poder parlar amb ella, ens vam quedar amb les ganes de poder-hi parlar a Molins, i ara que ha pogut passar per Sabadell, li hem pogut preguntar una mica sobre com va enfocar aquesta obra.
Precisament ara estic treballant en el segon curtmetratge i m'he donat compte que jo quan vaig escriure el primer no sabia en realitat del que volia parlar i m'he donat compte ara amb el segon. És a dir, que simplement se'm va acudir aquesta idea perquè era un tema que jo portava dintre, que era com poden ser els conflictes familiars, i simplement jo crec que era una cosa que portava dins i vaig treure perquè tenia com el... no sé, la necessitat d'explicar alguna cosa així, però no n'era conscient. Aleshores, diguem que el tema de la pel·lícula no n'era conscient i he agafat consciència ara al treballar el segon curtmetratge, que tracta una mica de lo mateix, però ja amb una altra volta. Però simplement se'm va acudir, em va semblar una forma atractiva per explicar el que volia explicar, tota aquesta cosa, no?, que cada dia era lo mateix, que tal i això, i explicar-ho com des d'un altre punt de vista, no? Un problema que, bueno, com és l'Alzheimer, que se n'ha parlat moltes vegades, però jo m'imaginava, ostres, però ser el malalt, no? Això de que, bueno, no recordant-te, no reconèixer els teus, pensar que estàs tancat a casa, que t'estan segrestant, em va semblar interessant explicar-ho des de l'altre punt de vista. És el que dic sempre, que això en realitat és una història de suspens, però al final quan acaba és un drama, perquè, clar, llavors per això imaginava jo, no?, de que sempre vist des d'una banda el problema és un, però vist des de l'altra els matisos canvien, no? Aleshores em semblava interessant això. Com que també sempre el drama m'ha agradat molt, però només amb drama no em trobo còmode, jo crec que sempre m'agrada com ajuntar els dos, aleshores he fet com un mix allà on jo em trobo còmode i com l'equilibri del cinema que jo vull fer, no, diguem.
Jo no he fet els spoilers, els ha fet ella. No, no m'acuseu de res, sisplau. I aquest segon curt que ens estava anunciant que està en procés, el començarà a gravar d'aquí just a 3 mesos. Diu que estan tancant el guió, que ja tenen els diners per fer-lo i, per tant, aviat podrem veure alguna altra obra de la Mireia Noguera. No sé si us vau quedar també amb la idea d'algun altre curtmetratge que es va projectar dissabte, que us sorprengués, que us fes especial il·lusió, gràcia.
9 passos.
Nueve passos.
Però bueno, jo vull destacar també tot el nivell de curs en general, que va ser molt alt.
Sí, el divendres també se'n van veure de molt bons.
Yo creo que esta edición en sentido corto se ha mejorado bastante. El nivel de películas ha sido más o menos el nivel establecido hasta ahora, pero el nivel de cortos yo creo que ha sido superado bastante bien, la verdad.
Felicitats, David, per la part que et toca.
Gràcies. Jo, hubieron 10 cortos en tota la marató, más o menos. Bueno, no, contando los de Meca...
5,
no,
dissabte... Més.
Divendres eran 8, crec.
Comptant 8, bueno, 5, 10, 18.
Pongamos una veintena, más o menos, así a ojo. Diría que de no gustarme, solo 2. O sea, imagínate.
Sí, sí.
Que por eso uno fue el linaje, curiosamente.
¿Sí?
No me acabo de...
No te va acabar d'agradar.
Es que es como Baskin. ¿Qué dientes es eso?
Es una manera de representar el, com es va sentir aquella persona en aquell moment, vivint aquella experiència, i bueno, ho ha fet d'una manera, expressant-ho d'una manera sobrenatural.
Jo és que no el vaig poder veure perquè precisament estava en un altre lloc que ara us explicarem.
Quimèric als festivals.
Concretament estava a Librerio de la Plata, perquè el Festival de Cinema de Terror, tot i ser de cinema i tenir tantes projeccions, totes amb aquest eix temàtic, també té altres activitats paral·leles i algunes estan relacionades precisament amb la literatura de gènere. El divendres, mentre s'estava fent la marató clàssica a l'Estruc, el Librerio es va fer una sessió de cuentos perturbadores, es van fent de forma periòdica i en aquest cas doncs, el van centrar en el festival i van poder sentir coses com aquesta.
Adela gritó en la oscuridad. Yo solamente escuchaba mi corazón, latía tan fuerte que me dejaba sorda, pero sentía a mi hermano que me abrazaba los hombros, que no me soltaba. De pronto vi un redondel de luz en la pared, era la linterna, dije, ¡salgamos, salgamos! Pablo, sin embargo, caminó en dirección opuesta a la salida. Siguió entrando en la casa, lo acompañé, quería irme, pero no sola. La luz de la linterna iluminaba cosas sin sentido, un libro de medicina, de hojas brillantes abierto en el suelo, un espejo colgado cerca del techo. ¿Quién podría reflejarse allí? ¿Una pila de ropa blanca? Pablo se detuvo. Movía la linterna y la luz, sencillamente no mostraban ninguna otra pared. Esa habitación no terminaba nunca.
És un fragment del relat de terror La casa de Adela, de la Mariana Enríquez, que en aquest cas va llegir la Mariona Amer. I després d'aquesta lectura, que a tots ens va posar bastant la pell de gallina, perquè comença com una cosa molt costumbrista, d'uns quants nens que estan jugant i el seu dia a dia, i acaba doncs, molt malament, com us podeu imaginar per aquest fragment. Doncs després l'escriptora Graciela Moreno va fer una anàlisi d'aquest conte, no? I va estar parlant molt amb el públic, era una 50ena de persones, el Librerio es va quedar petit per aquest acte, i la gent anava portant les seves idees, no? De mi em recorda doncs, la sèrie Channel Zero, no? Per dir alguna cosa, o American Horror Story, o aquesta referència... I la veritat és que era molt enriquidor, perquè vam descobrir pel·lícules noves, sèries noves que potser no coneixíem i va ser bastant interessant. Llavors, aquest va ser el primer acte literari que es va fer, però l'endemà, al matí, dissabte al matí, es va presentar al mateix Librerio els contes per les nits de lluna plena d'Anna Maria Villalonga. En vam poder parlar amb ella.
Aquests relats dels contes per a les nits de lluna plena són 23 històries, unes molt serioses i més terrorífiques i les altres més humorístiques, més paròdiques, que jo he escrit al llarg de bastants anys i que ara han sortit recollides en aquest volum, que això em satisfà moltíssim, i bueno, és una mica això, no? Són relats molt diversos, clar, estan escrits durant molts anys, per tant, són molt diversos, són diferents, tenen alguns punts en comú, com per exemple la meva fascinació pels homes llop i per les llunes plenes. Bueno, una mica això, però crec que són un ventall ampli d'un terror vist també en un sentit molt ampli.
Com deies, té dues parts. La primera part és més seriosa, crees una atmosfera així de terror que inquieta el lector. Era la teva manera de dir, de demostrar-te a tu mateixa, puc fer terror, més aviat el terme convencional?
Doncs mira, dit així no ho sé.
No era conscient, doncs.
No, o sigui, no sé si em volia demostrar a mi mateix alguna cosa, però sí que volia fer-ho. O sigui, volia fer-ho, volia passar-m'ho bé fent-ho, perquè jo sóc l'actora d'això, i com que a mi m'agrada molt aquesta atmosfera, m'agraden molt els relats on el que priva és això, no? Vull dir, no cal que passin coses molt bèsties, sinó que estiguin explicades de manera que t'atrapi, no? I el que volia era fer-ho, passar-m'ho bé fent-ho i consolidar-ho, no? I bueno, si he demostrat o m'he demostrat a mi mateix alguna cosa, doncs doncs millor.
Llavors tenim la segona part del llibre, que són relats més d'humor, que agafes doncs, diferents personatges típics del terror, des d'un vampir a una bruixa, passant pel personatge de la mort, dels fantasmes, i li dones la volta i te n'enfots clarament. Amb un toc d'humor tot pot deixar de fer por? Seria el missatge?
No necessàriament. A veure, l'humor, es poden dir moltes coses molt serioses. L'humor ens obre les portes a poder parlar de temes que des de la seriositat són més conflictius. Ara que parlàvem, es parla tant de Pedrolo i de la censura i tot això, la censura, l'humor li resulta més difícil des de la ironia, des de la desmitificació.
Ho aconsegueix millor, no?
Sí, ho aconsegueix millor. I no és que me n'enfoti de tot, perquè jo... No, perquè jo aquests personatges els estimo, tots els personatges, i m'estimo el terror, i m'estimo els vampirs, i m'estimo els homes llop, i els fantasmes m'agraden, vull dir, els respecto molt, no? Però sí que volia mostrar que tot és revisable, no? Que tot ho podem transgredir, i que des de l'amabilitat també podem empatitzar amb aquest tipus de personatges.
De fet, tu agafes tots aquests personatges, els postes al dia d'avui, al segle XXI, i els deixes als pobres que no tenen el paper que tenien abans, ni molt menys estan ja en decrepitud. Creus que aquests personatges no tenen lloc en el moment actual, que cal una revisió, que hem de trobar altres coses que facin por?
No ho sé, mira què et dic, no ho sé. Jo crec que, en part sí, però també és una construcció. Jo crec que... l'ésser humà, al final, no ha canviat tant amb els segles. No som els mateixos, ens espanten les mateixes coses, tenim les mateixes patiments, ens importa el mateix, les mateixes pulsions, etc. És evident que coses que feien molta por abans, ara no, vull dir, un cementiri ara no fa la mateixa por.
No.
Vull dir, és evident, no? O sigui, hi ha tota una sèrie de llocs comuns, de tòpics, de clichés, que sí que amb el temps s'han superat o que ja no es poden tractar igual. Però n'hi ha d'altres que no. Vull dir, com que el terror que portem a dintre i la por a la mort i continua sent la mateixa i la por al desconegut i etcètera, jo crec que moltes coses el que són revisables, però que poden continuar funcionant. El que passa és que el fet que jo les hagi interpretat des de l'humor ha estat més un exercici lúdic, postmodern, un exercici gairebé diria que d'amor al gènere i als personatges, que no la voluntat d'estripar res, saps? No, o sigui, estripar-ho amb la forma sí, però estripar-ho quan
no
al fons...
No amb
no? Amb la fe, exacte. No, és així. Podria haver-ho fet, Jo a vegades escric coses molt bèsties, eh? O sigui que no és que no les escrigui. Però crec que no és aquest el cas. Hi ha una part bastant amable en el meu tractament dels personatges.
I tots aquests contes, a més, els podem, a més de llegir, els podem escoltar. Suposo que això també ha donat una altra lectura, no? Una segona lectura al teu llibre.
Sí, esclar. És que, vull dir, aquí tenim molt poca tradició de literatura en veu alta, dels àudios, altres països d'Europa i del món. La gent està molt acostumada a sentir per l'oïda, vull dir, a llegir per l'oïda, i jo tinc la sort i l'alegria d'haver fundat una societat som tres socis que ens dediquem a això, a llegir en veu alta. I aleshores, en aquest cas, doncs, hem enregistrat tots els relats dels contes per a les nits de lluna plena, i és com una altra història. O sigui, jo recomano molt moltíssim, és amb un codi QR dins del volum, molt fàcil de descarregar, i jo recomano moltíssim escoltar-los perquè és dotar els relats d'una altra dimensió, i queden maquíssims.
Doncs amb aquests actes paral·lels es va completar el festival. Abans d'acomiadar-vos a tots vosaltres, una mica balanç, minuto y resultado, amb què us quedeu del festival? Si haguéssiu de triar algun acte, alguna pel·lícula, algun moment...
Yo, como he dicho, con los cortos, este año. Creo que me ha gustado. I ho tratarem ser banyados.
Sí, és veritat.
Me lo pasé muy bien.
Vam veure l'Hotel Extensió a dos i ens ho vam passar superbé.
Però
havíeu
vist
bé.
La UO, no?
No, però és igual.
Quina ràbia em feu, jo no vaig poder anar-hi.
La veritat és que està superben feta, molt divertida. La veritat és que sí.
Ese hombre lobo andaluz.
El hombre lobo andaluz.
És veritat. Pues jo em quedo amb aquesta, els curts també, com diu el Carlos, és que han sigut tots molt bons.
Bueno, i l'obra de microteatro que hubo...
No ho hem comentat.
Que hubo també molt bona obra de teatro per acabar
el... Molt divertida.
La gent va sortir molt contenta, moltes rialles, molts aplaudiments, i crec que això es pot mantenir de cara a següents edicions, perquè ha funcionat molt bé.
Sí. Si no és una obra de teatre, pues buscarem alguna cosa que pugui mantenir, menys per l'últim dia, l'expectativa.
També és veritat que el Joaquim Bundó és un cachondo, llavors... La xerrada de després també va funcionar molt bé.
Sí.
Jo vull destacar la sessió de cine Domingo de dijous, que ens ho hem passat molt bé. Dintre del nivell de qualitat de la pel·lícula, el que era, jo vaig riure molt i m'ho vaig passar molt bé.
Ni que ho juris.
Jo érem els que reien més.
La Ingrid i el Marc van ser, vamos, els que reien més.
I em va sorprendre molt la quantitat de gent que hi havia divendres a 4:45 per la Marató Clàssica.
Sí, perquè de la tarda, especifiquem. Sí, que vam acabar tard, però no tant.
Exacte, això va ser el dissabte, però...
Doncs hem fet aquest repàs ràpid, ens hem deixat coses segur, perquè ha estat un festival molt intens, amb moltes propostes, però esperem que vosaltres, que heu estat a l'altra banda escoltant-nos, us heu pogut fer una idea del que ha donat de si aquest 7è festival. Moltes gràcies, Carlos, Ingrid, David, Marc i Alfons, per venir a parlar del festival. I abans de marxar, aparquem un moment al Festival de Terror de Sabadell per acostar-vos una novetat del Biblionauta. Escoltem el Daniel Genís.
Avui us vull anunciar que ja és oberta la convocatòria dels 5è Premis Imperdibles a millors llibres de gènere fantàstic en llengua catalana, organitzats pel web El Biblionauta. Els premis consten de dues categories, una a millor llibre escrit originalment en català i una altra a millor llibre traduït al català. A més, per segon any consecutiu, sou vosaltres, els lectors del Biblionauta, a través del vostre vot en el propi web, qui podeu escollir els guanyadors. Teniu de temps tot aquest mes de març. La tria dels finalistes entre el bo i millor en gènere fantàstic publicat a casa nostra l'any anterior ha estat una tasca sumament difícil. 2017 ha estat una bona anyada. Al final, però, aquests han estat els elegits, entre els quals heu de votar només un. En la categoria de millor llibre fantàstic escrit en català tenim l'antologia de relats Arnes, de David Gálvez, les novel·les Crucifaminació, de Manuel de Pedrolo, Enxarxats, de Carme Torres, i Farista, de Marc Pastor, i la novel·la gràfica Narcís Monturiol i les pedres de l'infern, del tàndem Sebastià Roig i Toni Benages. Pel que fa a la categoria de millor llibre fantàstic traduït al català, els 5 finalistes són les novel·les El ferrocarril subterrani, de Colson Whitehead, i Mites nòrdics, de Neil Gaiman, les antologies de relats L'altra meitat del grec, Nikos Kouliaras, i Sistemes operatius alternatius, de Mike Resnick i Leslie Robin, i l'obra de teatre Rur, del txec Karel Kapec. A més, tots aquells que deixeu un comentari a la pàgina explicant per què heu votat el llibre que heu votat i no un altre, entrareu en el sorteig d'un exemplar de l'antologia Canalles, amb relats de George Martin, Neil Gaiman, Patrick Rothfuss, Joe Abercrombie, Lisa Tuttle i molts altres. I en català. Ja sabeu, com cada any el món s'acaba i a la nau que us pot salvar la vida només hi ha lloc per 2 llibres. Quins creieu que mereixen salvar-se d'entre tots els de 2017? Quins són aquells que no podeu deixar que es perdin? Quins són els vostres imperdibles? Els resultats s'anunciaran al web el dilluns 2 d'abril, l'endemà del 100è aniversari de Manuel de Pedrolo, el nostre clàssic més fantàstic. Fins llavors, sou a temps de votar el vostre preferit al biblionauta.com.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem centrat en la 7a edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Esperem que les persones que heu anat a aquest festival hagueu reviscut els millors moments a través d'aquest programa i les persones que no hi heu pogut anar tingueu moltes ganes d'anar a la següent. Tornem just d'aquí una setmana, entre altres coses, fent balanç de la Japan Weekend i també parlant amb diferents fans de Dragon Ball Super en el moment en què està previst que acabi aquest anime japonès. Que vagi molt bé!